a Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Ens servirà aquesta breu pausa perquè després vostès a través del web de Ràdio Maricel puguin escoltar el ple amb dues parts. Una primera, amb tot el que hem pogut escoltar fins ara, i una segona, el que ens queda encara, que no és poc, i sobretot intervencions interessants també en la sessió de ple municipal d'ahir. Aquest ple sobre les ordenances fiscals, però amb un ordre del dia en què, al tractar-se d'un ple ordinari, tenien l'apartat final pregs i preguntes, que va saber aprofitar molt el públic i els col·lectius que eren presents al Saló de Plens. Joan, bon dia de nou, per on seguim?
Bon dia de nou, doncs seguim, efectivament, ja en l'apartat dels pregs i les preguntes. De fet, la CUP va fer una llarga sessió de preguntes a l'equip de govern, tan llarga que després, quan va ser el torn de Ricard Vicente, portaveu del grup municipal socialista, va dir que Òscar Ortiz havia fet gairebé tota la feina, només va plantejar dues qüestions que no havia plantejat anteriorment Òscar Ortiz. De tota la llarga sèrie de preguntes de la CUP, hem fet un muntatge i hem destacat algunes d'elles. Òscar Ortiz també va demanar, per exemple, per la situació dels parcs infantils, per la renovació dels parcs infantils. Lluís Mercè li va respondre. També va preguntar sobre alguns altres aspectes, però bàsicament hem salvat les qüestions que feien referència, per una banda, a les preguntes en referència a la negociació del capítol 1 de l'Ajuntament, és a dir, de la situació dels treballadors i els salaris dels treballadors municipals. Magí Almirall va definir el procés com a difícil, però va també dir que el treball era positiu amb els sindicats. En aquest punt ja no hi eren els policies, que havien estat just als 5 minuts inicials del ple. També Òscar Ortiz va demanar estudiar la municipalització de determinats serveis que ara estan externalitzats en concessionàries. Va preguntar Òscar Ortiz a l'alcalde per la trobada amb els aturats, que Miquel Forns va definir com a molt positiva i que faria vinent les conclusions quan estiguin redactades. També sobre la situació de les llars d'infants i sobre aquesta no presentació de Vinyet Lluís o de l'Ajuntament a l'acte amb la Generalitat, de la reunió amb la Generalitat. Va explicar Vinyet Lluís que l'Ajuntament no estava oficialment convocat i que van ser telefonats el mateix dia i que els serveis jurídics de l'Ajuntament van considerar que no era necessària la presència de l'Ajuntament. Aquest tema encara va rescatar-se després quan doncs, les consideracions que feien també les educadores de les llars d'infants sobre aquesta mateixa reunió, sembla ser que era una reunió que havia convocat la Generalitat per parlar precisament d'aquestes jornades de vaga que comencen avui.
O sigui que no era una reunió tan plantejada per parlar de la situació dels treballadors, sinó dels serveis mínims, per
correcte,
dir-ho d'alguna manera?
Aleshores, l'Ajuntament havia d'exposar les seves consideracions sobre els serveis mínims. La Generalitat no va, per un error de la mateixa administració catalana, no va convocar en el seu dia a l'Ajuntament, van enviar un fax el dia abans, aquest fax no va arribar, segons va dir la regidora, amb ella mateixa, i quan els van trucar va fer la consulta als serveis jurídics, i els serveis jurídics van dir que no era necessària la presència a Barcelona de l'Ajuntament. Simplement l'Ajuntament no va anar i, per tant, no va donar la seva opinió i la Generalitat va dictar els serveis mínims en funció de les consideracions que feia la mateixa administració catalana. També va preguntar Òscar Ortiz sobre el Carnaval, una explicació en aquest cas també de Magí Almirall com a regidor de festes, dient que era l'horari òptim, l'horari que s'ha decidit. I per últim va preguntar Òscar Ortiz sobre el RUSC, que va dir en aquest cas també Vinyet Lluís que la decisió no va ser de l'Ajuntament, la decisió de tancar l'empresa no va ser de l'Ajuntament, però evidentment quan l'empresa ha de tancar, doncs l'Ajuntament no podia continuar amb la prestació d'aquest servei. Escoltem, per tant, aquest llarg torn de preguntes d'Òscar Ortiz.
En l'anterior ple de novembre i en relació a l'ajustament que volen dur a terme en el capítol primer, vàrem demanar que es presentés un estudi on s'expliquessin, justifiquessin o quedessin incloses en l'argumentari a mode d'informe els detalls d'aquest ajustament i que en poguessin tenir accés tots els grups municipals. Això ha quedat recollit en un informe presentat per la Regidoria d'Organitzacions i Recursos Humans, però a hores d'ara encara no hem vist o no hem tingut accés com demanàvem també per saber l'afectació d'aquest ajustament exactament sobre la plantilla de treballadors, així com també l'afectació que hi haurà en els serveis municipals a nivell laboral i la possible pèrdua de rendiment que pot produir-se. Per tant, voldríem fer un seguit de preguntes. En quin estat es troben a hores d'ara les negociacions entre l'Ajuntament i els sindicats? Hi ha modificacions substancials o noves situacions que haguem de conèixer la resta de grups municipals?
Gràcies, senyor Ortiz. Si em sembla, anirà contestant les preguntes. El senyor Magí Almirall té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Les negociacions doncs estan a la meitat del temps que vam definir conjuntament els sindicats i el govern. Tal com estava previst, jo crec que podrem treballar i tirar endavant negociacions fins al 30 de gener, però li diré que és molt difícil, molt complicat. I tenim molt mala peça al taler en el sentit de que el govern, com ja s'ha comentat per altres motius, doncs es troba realment en una posició econòmica molt i molt dolenta i és normal i nosaltres ho entenem molt bé, pels treballadors és molt dur parlar de què poden perdre, perquè al cap i a la fi al final els diners s'han de reduir d'una manera o altra i per tant quan es treballa i s'analitza quines partides es poden ajustar i així amb els sindicats, doncs clar, als sindicats els hi costa, diguem-ne, i com és molt normal, diguem-ne, doncs és un treball molt afinat i molt delicat. Anem avançant, però no hem trobat encara la vareta d'or, sí, màgica, per fer la màgia que comentava el regidor d'Hisenda. O sigui que li diré que des del meu punt de vista avancem, però no serà fàcil i no prevec que puguem arribar a resoldre perfectament la reducció que necessitem de costos del capítol 1 en aquest Ajuntament. Però per ara el treball és positiu. Gràcies.
Gràcies, senyor Ortiz, si vol continuar.
Hi ha alguna de les seves mesures d'aplicació inicial que ens va presentar i en els sindicats també, que s'hagi aconseguit doncs desenrocar o s'hagi desestimat de tirar endavant per mirar de facilitar la negociació? Alguna de les mesures inicials que ens presentava com a regidor?
No, perquè no hem treballat fins ara aquests primers 5 reunions de treball que hem tingut. No hem treballat tant en les mesures que ha plantejat el govern com en noves propostes que han portat els sindicats. I a més els sindicats han estat molt detallistes, li diria, que ho trobo bé, eh? I han baixat el detall de saber tots els contractes que hi havia i com el govern anterior havia contractat la gent i de quina manera i si havien passat un examen o no i si aquell complement que els hi corresponia o no, i a vegades baixen persona per persona en el detall, eh? I això és un esforç molt gros d'anar desgranant la situació econòmica de tot el personal municipal, però que permet que els sindicats entenguin la gran coherència que estem tenint i la transparència que tenim. I per tant, nosaltres el volem fer amb ells. I per tant, portem totes aquestes reunions baixant doncs, el detall de coses molt petitetes, però que esperem que demostrin que aquest govern no té cap problema en mantenir doncs, una coherència en tots els sous i el reconeixement que han de tenir tots els treballadors municipals.
Senyor Ortiz, pot continuar.
A hores d'ara, com a regidor, ens podria confirmar que serà difícil doncs, mantenir la capacitat màxima que vostès proposen de 13.900.000 euros?
O sigui, aquesta és la capacitat que nosaltres pensem que estarà doncs, en el pla de sanejament, que estarà en el pressupost i per tant és la capacitat per la qual estem treballant i ens estem assentant amb els sindicats. Ells fan propostes i nosaltres les anem treballant i anem baixant aquest número fins que resulti que al final anem trobant coses que ens permeten que en comptes d'1.900.000 d'estalvi a fer 1.800.000 perquè hem trobat coses que ens permeten 100.000 euros, doncs benvingudes, però nosaltres hem de trobar la forma de portar aquest Ajuntament doncs als 13.900, és a dir, estalviar en el capítol 1 1.900.000 euros. Per què? Per fer-lo sostenible i per poder-li pagar, perquè li diré que aquesta, o sigui, la realitat és que tenim sobre la taula una situació del capítol 1 molt forta en la qual les persones que han de cobrar la seva nòmina no els hi arriben parts de la nòmina. I per què no els hi arriben? Doncs perquè l'Ajuntament no té els diners. Llavors, jo l'any que ve vull que tots els treballadors municipals cobrin el que haguem acordat. Si això vol dir que els treballadors municipals s'enfaden, doncs espero que ho acabin entenent quan vegin que tota la nòmina els hi arriba. Gràcies.
Senyor Ortiz, pot continuar? Alguna pregunta més pel senyor Mirall? O...
Sí, sisplau. Sí. I quines són exactament les recomanacions que a hores d'ara fan servir o tenen dels serveis de la Diputació de Barcelona amb la que treballen conjuntament aquesta qüestió amb l'Ajuntament?
Sí, bé, els serveis de la Diputació de Barcelona ens han ajudat molt en tot el procés. Abans de presentar les recomanacions que ha fet l'Ajuntament han passat pel control legal dels serveis de la Diputació. Ells ens recomanen doncs, que seguim endavant, ens donen... Han tret ara fa poc públicament i podran consultar a la seva web l'estadística de sous, de despesa per diferents nivells, diguem-ne, o per diferents tasques en un municipi, comparant municipis, i això ens dona molta força en la negociació, perquè això ens explica o ens ensenya què ha passat en aquest Ajuntament. En aquest Ajuntament fa molt poc s'ha signat un conveni, jo estava molt content que s'hagués signat un conveni, pensava, mira, no tindrem problemes, està ja tirat endavant i tal, doncs, senyor Ortiz, s'ha signat un conveni que no es pot pagar. I s'ha signat un conveni que situa aquest Ajuntament entre els més cars de Catalunya en molts dels seus àmbits, que es visualitza en aquestes estadístiques de la Diputació. I això, clar, aquella alegria de que s'havia signat el conveni s'ha convertit en pena, doncs perquè ara et dona més feina encara que si no s'hagués signat. Ara dona més feina perquè ara el que s'ha de fer és trobar una manera, conjuntament als sindicats, de tirar endavant la situació econòmica, doncs ajustant algunes coses d'aquest conveni ja signat.
Doncs ja per acabar amb qüestions sobre aquest tema, en el cas de que en les dates acordades amb els sindicats inicialment per acabar de negociar i veient que ens diu que serà difícil, la situació empitjorés o continués doncs, dificultant-se. Quines solucions ens poden plantejar considerant que caldria segurament doncs, seguir prorrogant el pressupost del 2010 per uns temps potser indeterminats?
No. La pròrroga de pressupost ha estat una decisió grossa d'aquest Ajuntament i l'ha feta per demostrar en els professionals municipals, en els sindicats, que de veritat hi havia... i té aquest Ajuntament ganes de negociar i de dedicar-li temps. Però jo tinc clar que la corporació no pot anar més enllà de la data que tenim posada. I per tant, la feina que hem de fer ara és molt seriosa i esperem posar-nos d'acord.
Vostè, com a senyor Batlle, s'ha trobat aquesta setmana passada amb el col·lectiu dels aturats de Sitges. Voldríem saber-ne quina valoració en fa com a màxim responsable de la vila d'aquesta trobada i si pot indicar-nos quines mesures o quins plans en poden haver resultat o se'n derivaran com a conclusió de la trobada, si us plau.
Bé, evidentment la valoració és molt positiva. Jo em remeto el que vaig dir el mateix dia de la trobada amb les persones aturades, i és que moltes vegades les xifres, els percentatges d'atur o d'ocupació o... Bueno, les dades estadístiques, no? Fins i tot a vegades els currículums de vegades són molt freds, no? I molt sovint hem de posar cara a la situació de les persones, no? I per això vaig creure molt interessant, també per donar compliment evidentment amb un compromís electoral, doncs fer aquesta trobada amb aquestes persones per una mica saber quina era la seva situació, amb la discreció evidentment i fins en els límits que posés cada persona a l'hora d'exposar-ho, però sobretot per conèixer què n'esperaven de l'Ajuntament. Les polítiques d'ocupació de treball no són competència a nivell generalista de l'Ajuntament, ho són de les administracions superiors, però sí que hi ha coses que un ajuntament pot fer doncs, per millorar o per intentar contribuir a millorar la situació d'aquestes persones. Això és una mica el que volia saber. Les converses van ser molt cordials, amb 7 grups vam atendre més d'un centenar de persones, van ser, jo crec, amb un nivell de sinceritat bastant elevat, i les conclusions que en traurem ens reunirem amb l'equip tècnic de nivell 10, amb la regidoria d'iniciatives econòmiques d'ocupació i d'empresa, i aleshores veurem de les converses que vam tenir què podem millorar, com ho podem aplicar en el que en aquest moment està prestant l'Ajuntament en política d'ocupació i sobretot de formació. Però una mica encara ajustar aquestes necessitats a la realitat que tenim i també perquè en aquelles relacions que l'Ajuntament té amb el món de l'empresa, amb les iniciatives empresarials que s'estan duent a terme a Sitges o amb aquells inversors que busquen un lloc, una destinació per invertir, doncs s'ajusti també al mercat de treball i a les necessitats de treball que té en aquest moment el nostre municipi. En definitiva, també era una cosa que realment, unes actuacions que realment ja està fent nivell 10 i altres serveis de la nostra casa, però crec que era important que hi hagués un gest de la institució, una escenificació gestual de la institució, l'administració més propera al ciutadà, al costat, en aquest cas, d'aquestes persones i també de les seves famílies. Per tant, quan tinguem les conclusions, si li sembla, doncs li farem arribar a vostè i també als altres grups municipals de com aplicarem el que, en resum, doncs, en vam treure d'aquesta reunió, d'aquesta trobada.
D'acord, doncs moltes gràcies, senyor Batlle. Passaríem a un altre tema. El passat 15 de desembre hi havia convocada una cita a l'Inspecció de Treball de la Generalitat per tal de negociar la convocatòria d'una vaga que demà molt segurament es produirà a les llars d'infants municipals de Sitges. L'Ajuntament de Sitges va ser convocada com a part implicada, però al no presentar-s'hi no es va poder arribar a cap acord. Per què l'Ajuntament com a part implicada no va poder-se presentar a la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat del Treball de la Generalitat?
Gràcies, senyor Ortiz. Li contestarà el senyor Vinyet Lluís.
A veure, l'Ajuntament no estava convocat oficialment. No ens va arribar oficialment la convocatòria. Jo tinc la convocatòria que la Generalitat va fer a l'empresa adjudicatària i a nosaltres el mateix dia ens van telefonar que perquè no hi havíem anat. I de fet vam consultar amb advocats de la casa i ens van dir que no hi havíem d'anar. Però oficialment nosaltres no tenim cap entrada registrada que havíem d'anar a aquesta reunió. Gràcies.
Gràcies, senyor Vinyet Lluís. Senyor Òscar Ortiz.
Passaré una següent pregunta sobre el tema. Què pensen fer a partir d'ara amb aquest conflicte i la qüestió de les llars d'infants, si us plau?
Senyora Vinyet Lluís.
Bé, nosaltres avui hem rebut la notificació de l'empresa dels serveis mínims que hi hauran. Hi hauran tres educadores més una, que és un 25%, més una persona més, durant els dies de la vaga. Això és el que ens han dit que hi haurà. Demà al dematí nosaltres el que sí que farem serà comprovar el servei que s'està donant, si és aquest mínim o veure què és el que farem. Però aquesta és la notícia que nosaltres ens ha arribat.
Gràcies. Gràcies, senyor Vinyet Lluís. Senyor Ortiz, pot continuar.
Amb les famílies que ja s'han vist afectades per tota aquesta qüestió, pensen obrir un diàleg i una possible taula de negociació?
A veure, jo crec que des d'aquí ha quedat molt clar que sempre hem parlat amb les educadores, hem parlat amb les mares de l'AMPA, però també ha de quedar clar que no és l'Ajuntament, en aquest cas, que ha de prendre cap determinació, sinó que és l'empresa adjudicatària amb les treballadores qui ha de fer la gestió aquesta per mantenir el servei.
Sobre la modificació de l'horari recorregut del Carnaval, ens agradaria conèixer una valoració per part del regidor per tal de que ens informi en el ple com s'han desenvolupat fins ara les negociacions i el perquè d'aquest canvi respecte als anys anteriors, si us plau.
Senyor Mirall, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, Doncs és un canvi que es basa en la responsabilitat d'una comissió que, quan ha valorat seriosament la situació, ha arribat a la conclusió de que aquest era l'horari òptim per provar aquest any. Sí que ho hem dit que era un horari de proves, que volíem veure com funcionava, però creiem que forma part d'una evolució que ja venia. Aquest carnaval sortia a les 10 de la nit, després ha sortit a les 9, doncs la comissió ha decidit tirar endavant aquesta proposta. Li he de dir que entenc perfectament i que em sap greu per les persones que s'han vist afectades a mig tenir la disfressa i que això els hi pot representar doncs, un problema per sortir, un esforç. També tinguin en compte que l'hora de sortida és la de la primera carrossa, aquesta rua triga en sortir lo seu, i per tant esperem que tothom pugui arribar i tothom pugui gaudir d'un carnaval pràcticament sense valles, d'un carnaval familiar i proper, d'un carnaval amb uns Mossos d'Esquadra i una policia local volcats a que sí, a que no hi haurà problemes, a que no pateixen. Igualment per això li dic que d'un carnaval complicat com tots els altres, perquè tampoc li diré que això hagi arreglat tots els problemes de seguretat i tot l'esforç que han de fer doncs, els cossos de seguretat en aquest carnaval, però sí que crec que li dona aire, tant aire econòmic en els costos d'algunes de les coses que fèiem, com aire de tranquil·litat en el treball dels cossos i forces de seguretat. Gràcies, senyor.
Gràcies, senyor Almirall. Senyor Òscar Ortiz, continuï, sisplau.
Podríem portar a tall de queixa o tall de prec de que, més enllà de valorar doncs, els resultats d'aquestes modificacions, lamentem que aquesta data hagi arribat a la conclusió, hagi arribat del canvi aquesta resposta al canvi d'horari o aquesta actuació hagi arribat en certa manera en un temps massa just, dos mesos vistos o a dos mesos de la festa, i del nostre entendre deixant poc marge de maniobra a molts dels grups participants i segurament poc marge de maniobra o molèsties per part de les entitats, tot i que, com ha explicat i com sabem, hi ha hagut negociació absoluta amb elles. Voldríem saber si amb aquesta qüestió, com a govern, ens han vingut al cap algunes solucions que s'haguessin també pogut doncs, valorar, o si potser encara s'estan valorant des de l'Ajuntament, com que es pugui fer partícip o col·laborador, en certa manera, pels increments potser de costos, o inclús per controlar les molèsties que genera el carnaval a través del voluntariat o a través d'una col·laboració per part dels participants mateixos, o, per exemple, a tota aquella gent que es beneficia econòmicament del carnaval, que és molta al municipi, com podrien ser doncs, negocis que en treuen doncs, un rèdit econòmic alt a la celebració de la festa. Tindrien algunes solucions alternatives en aquest sentit?
Senyor Mirall, té la paraula.
Sí, bé, respecte a voluntaris estem treballant juntament amb la regidoria de seguretat i nosaltres esperem que això sigui un principi de que tinguem al redador de les festes doncs, moltes persones que ens estiguin ajudant, que és necessari, i això passa en molts pobles. En molts pobles no són els cossos i forces de seguretat del poble qui porta el pes, és qui porta la coordinació, però qui porta el pes de volum de moltes coses de les festes doncs és els voluntaris que treballen durant les festes ajuntats doncs, en molts llocs en forma de protecció civil. Pel que diu de les persones que es beneficien del carnaval, jo li diré que sí, que hem parlat amb persones que es beneficien del carnaval i que són negocis que tiren endavant i que especialment dintre dels seus ingressos doncs, tenen una entrada important a aquestes dates. Li diré també que en aquests moments doncs, és un mal moment per anar a demanar un cop de mà a cap negoci, perquè molts d'ells doncs, també han tingut de fer ajustaments tant econòmics en els treballadors com ajustaments en la seva despesa, i per tant és un mal moment. però nosaltres creiem que aquest canvi d'horari, que no l'hem fet per aquest motiu, no l'hem fet per aquest motiu, no l'hem fet per un motiu d'augmentar el negoci, però tenim la impressió de que serà positiu en el moment de negoci. Ho veurem després, quan anem a avaluar, però tenim la impressió de que acabarem la rua i després anirem a ballar, anirem a prendre alguna cosa i tindrem més vida d'oci nocturn de la que vèiem en el nostre carnaval fins ara. Potser no serà així, no és l'objectiu i per tant si no és així tampoc passa res, però nosaltres creiem que sí que és molt probable que sigui així.
Gràcies, senyor Mirall. Senyor Ortiz, si vol continuar, sisplau.
Per acabar amb el tema del carnaval, voldríem doncs llançar un prec al govern, que és que miri de buscar llavors alternatives i implicacions de patronatge, sobretot doncs els negocis que més se'n beneficien del carnaval, que aprofiten el mediatisme del carnaval per aquells dies incrementar molt els seus ingressos, i no només aquests, sinó aprofitar el mediatisme del carnaval per mirar de fer alguna campanya de merchandatge o alguna campanya de patrocini a l'entorn d'aquesta festa, com també moltes vegades s'ha obert el debat en relació a altres festes importants que tenim al municipi, de si cal o no patrocinar-les. Potser aquesta, la festa del carnaval, és una de les que més s'hi escauria per la idiosincràsia de la festa i on d'aquesta manera potser es podria introduir una mesura que entenem, no la defensem ara en aquests moments a cap a l'espasa, però entenem que hi ha molta gent que potser a la vila no entendria o no voldria que hi apareixés un espònsor en una festa. Però llançaríem aquest prec perquè el govern ho valorin i amb la festa del carnaval sobretot. I voldríem passar a un altre tema sobre el tancament del RUSC. Saben ja com ubicaran els 5 nens requerits d'una atenció especial després del tancament del centre obert?
Senyora Villalluís li contestarà.
Mira, en aquest moment, bueno, fa uns dies ja que vam estar parlant amb serveis socials i des de serveis socials se n'estan encarregant d'aquests 5 nens.
Però sap serveis socials com els ubicaran?
En aquest moment encara no, però ho està treballant.
I tenen contacte amb les famílies d'aquests nens, serveis socials i l'Ajuntament?
Sí, en aquest moment sí.
Han realitzat un pla de viabilitat econòmica sobre el RUSC, tal i com es va comprometre vostè com a regidora per conèixer amb exactitud quines condicions haurien d'existir perquè es pogués ser reobert sota el control municipal?
A veure, jo em vaig comprometre a solucionar el tema de quina manera no estava decidit. Com ha dit el senyor Batlle, si hem d'estudiar, de portar-ho des de l'Ajuntament, miri, jo li diré que això és incrementar el capítol 1 i en aquest moment, aquest curs, li ben dic que això és impossible. El regidor de Recursos Humans ho ha dit molt clar, que estem negociant a la baixa els llocs de treball. El que sí li puc dir és que hem fet les gestions des de l'Ajuntament, des de la regidoria, per poder ubicar amb aquests nens tant a l'escola del Miquel Utrillo, a la ludoteca que estan fent, com a l'Esteve Barratxina. S'ha trucat persona per persona, família per família. Hi ha algunes persones que ja han portat els nens amb un d'aquests llocs, d'altres que diuen que bueno, en principi s'ho estan pensant, però que poder a partir del gener això tirarà endavant. Però també voldria remarcar que aquí hi havia 4 educadores que en el seu moment estaven per l'Ajuntament i estaven fent una bona tasca. Hi va haver un moment decisiu d'aquest Ajuntament que vam duplicar sous d'alguna manera, perquè les 4 educadores van estar posades en diferents llocs, en diferents estants de l'Ajuntament, i aleshores es va contratar una empresa. I aleshores aquí on estem és en un lloc que no té en aquest moment una sortida fàcil, perquè si també tenim que fer una convocatòria, primer ho hem de tenir posat en el pressupost, i això és un greuge que en aquest moment és difícil. Però també vull fer constar que si es va prendre la decisió de que es tancava el RUSC, no va ser una decisió pròpia de l'Ajuntament, perquè aquest Ajuntament hagués aguantat fins al mes de juliol per tenir els nens on estaven fent la seva tasca o el seu espai lliure. Però al dir l'empresa que plegava, nosaltres ens vam veure obligats a prendre aquesta decisió i va ser molt ràpid perquè no ens va donar marge de maniobra. Gràcies.
Tots i 26 minuts al primer bloc de pregs i preguntes, la bateria de preguntes d'Òscar Ortiz, de la CUP, com ens deia en Joan Totosaus, li deixà a Ricard Vicente dues preguntes, bàsicament també en aquest torn.
Una sobre el trasllat del mercat dels dijous, li va preguntar Jorge Carretero. Jorge Carretero va dir que encara no s'ha pogut reunir amb els signants, s'han recollit 900 signatures en contra d'aquest trasllat, i també va preguntar Ricard Vicente per la Bòbila 2, per un nou equipament comercial, veurem si es desenvolupa, però com a mínim per quines previsions de sostre hi ha. Va explicar Elena Redondo que el sostre comercial és d'un supermercat de 1.200 metres quadrats més 9 botigues. Sí?
Potser ens equivoquem. I que això va estar sobre la taula d'una discussió fa no massa mesos?
No ho recordo.
No, que sí?
jo no ho recordava.
Que no recordo si era la Bòbila 2 o no.
Bòbila 2 no ho recordava.
Però jo diria que hi havia hagut una discussió de posar en marxa tot un procés amb l'anterior govern, i que la Federació d'Empresaris vam tenir aquí, si no recordo malament, Enrique Fuertes, parlant precisament d'aquest assumpte i de la competència.
S'havia parlat del costat del centre de disseny. Que no sigui...
No és el del costat del centre de disseny. No. Precisament en una zona propera, una de les sortides de l'autopista, en una zona propera allà. Em va parlar Armand Paco, si no recordem...
On hi ha la hípica, Bòbila 2...
En una zona propera.
No sabem la zona exacta, eh? És a dir, aquí estem especulant, oi?
Sí, però diríem que té un punt de relació amb el que en el seu dia es va apuntar. Bé, més enllà de tot això, va ser motiu d'una pregunta i també no ple.
I a continuació ja el torn de preguntes del públic. Va intervenir primer Aurora Carbonell, la presidenta d'Esquerra Republicana de Catalunya aquí Sitges, però també mare d'un alumne de l'Escola de Música. Va dir que amb l'increment de tarifes d'un 25% hi ha el perill que l'escola es trenqui, i va acusar l'Ajuntament d'irresponsabilitat amb aquesta pujada de taxes a mig curs. A continuació, els dos socis, els dos responsables de l'escola, Salva Monzó i la seva esposa Ida, tots dos van també fer les seves consideracions. Va dir Salva Monzó que l'Ajuntament no ha mostrat voluntat i que, a més, els hi deu bonificacions de 3 anys. També va dir que estem en situació crítica com a empresa i com a escola. Aida també va comentar que portem 2 anys i mig de converses amb l'Ajuntament. Vinyet Lluís va respondre a tots plegats, primer dient que no se'ls hi pot dir que són insensibles, va dir que s'havia reunit fins a 6 vegades amb Salva Monzó, que s'ha pagat el que marquen els serveis jurídics i, per tant, aquesta bonificació que presumptament deuria l'Ajuntament a la concessionària de l'Escola de Música és una discrepància entre Ajuntament i Escola de Música, que la pujada es deu al decrement de subvenció per part de la Generalitat d'un 30% i que passarà el que hagi de passar, i va demanar que sigui la concessionària la que replantegi el servei, ja que doncs és qui en el fons ha d'organitzar. Es va apuntar doncs que no poden haver aules amb pocs alumnes. Es va apuntar també el sou dels responsables de l'escola com a possibles mesures per tractar de reconduir la situació econòmica d'aquesta concessió. En la mateixa línia es va manifestar després Miquel Forns. L'alcalde va dir que les realitats són diferents per totes les concessions, malgrat que tothom està patint aquestes retallades, però que en qualsevol cas el que sí que ha de fer la concessionària és reestructurar el servei per tal de poder-lo fer més eficient. Escoltem, per tant, tota aquesta primera ronda de preguntes al voltant de l'Escola de Música.
Bona nit, jo parlo en nom d'Esquerra Republicana, soc Aurora Carbonell, la presidenta d'Esquerra Republicana de Catalunya. La meva pregunta és per la regidora Vinyet Lluís, d'Educació, en el tema de l'escola de música. Volia preguntar sobre com estava el tema, perquè havia vist que no apareixia res en aquest ple, però per sorpresa ha entrat ara en urgència i han colat aquí l'augment de les taxes. I llavors la meva pregunta en principi era si, suposo que sí, que és suficientment conscient del que representa un augment d'un 25% que repercutirà a l'escola de música, no? Que fins i tot hi ha el perill de que l'escola tanqui. No? Nosaltres des d'Esquerra sabem que això ha esdevingut per la disminució de la subvenció que feia la Generalitat, o sigui, en aquest cas suposo que no donaran la culpa a l'anterior govern, perquè aquí no té res a veure. Sabem que ha disminuït la subvenció de la Generalitat com ha disminuït a tot Catalunya, no? A tot el país, totes les escoles de música de Catalunya, els hi ha passat exactament el mateix. Des d'Esquerra, nosaltres som coneixedors de que molts altres municipis han actuat d'altra manera, no? I en comptes de repercutir aquest augment de taxes als pares o als alumnes, el que han fet és primer parlar amb l'escola de música, evidentment, fer una reestructuració, si no s'havia fet, una reestructuració de l'escola per disminuir les despeses, i alhora també, si hi havia alguna diferència, doncs l'Ajuntament assumia aquesta diferència. Jo suposo que aquests ajuntaments que han fet això són ajuntaments que evidentment tenen una sensibilitat per la cultura i per la música i que per això han decidit anar per aquesta via. Dono per fet que aquí a Sitges també som una població que tenim aquesta sensibilitat per la música, per tant entenc i m'imagino que abans de prendre aquesta decisió han estudiat seriosament el tema, no? Per això pregunto si són suficientment conscients del que pot comportar. A banda d'això, ara canvio i parlo com a mare d'alumna de l'escola de música. Com a mare li diré que em sembla una irresponsabilitat i una manera molt poc seriosa d'actuar que a meitat de curs ens diguin, mira, és que ara augmenta un 25% les taxes. Jo quan vaig anar al setembre a apuntar la meva filla em van dir, et costarà tant, a canvi et donarem aquestes classes de música, i jo vaig acceptar com un contracte, no? Ara si jo, el Salva que està aquí, li dic que m'han descomptat un 5% del sou i que li pagaré un 5% menys cada mes, doncs a veure què em diu, no? Perquè podríem fer exactament el mateix. Per tant, una falta de seriositat brutal, jo penso, per tots els que estem anant a l'escola de música. Això com a primer, com a mare d'alumna afectada. Com a segon també, dir, bueno, com ja s'està dient contínuament, ara estem en una època de crisi. És cert que nosaltres portem els nens a l'escola de música perquè volem, lliurement, evidentment, però que fem un esforç perquè els nostres fills tinguin accés a la cultura i que en aquests moments tan durs l'estem fent encara més. Estem deixant de fer altres coses perquè els nens puguin anar a classes de música. Si ara pugen un 25%, moltíssima gent haurem de deixar les classes de música, que fa tant de temps que estem fent aquest esforç perquè els nens puguin anar a classes. Un 25% jo crec que és molt desmesurat i que afectarà moltíssim. I per acabar com a mare, dir també que no m'ha agradat gens abans escoltar que la senyora Vinyet Lluís ha dit que m'ha semblat com que parlava que allà a l'escola era com un moble que tenien allà que els costava molts diners i que li estorbava. Perquè ha dit que només no hem augmentat les taxes, no vam pujar de preu, ara no sé què, ara només em parla dels números i dels números i dels números. Jo com a mare li diré que estic molt, molt satisfeta de la feina que fa l'escola de música, que cada vegada que vaig a les audicions em quedo al·lucinada de lo que milloren els nens, perquè nens que van començar de molt petitets, que amb prou feines tocaven dos tecles, ara toquen peces senceres, i que és molt maco veure que hi ha un futur boníssim pels sitgetans i les sitgetanes, que l'escola és inversió, no és una despesa i un moble que tenim allà que ens costa diners, sinó que és el futur de Sitges i és el futur que donem a aquests nens. Per tant, penso que és importantíssim replantejar-se aquest augment brutal del 25%. Per acabar ja, em torno a posar com a presidenta d'Esquerra i et dic que jo em sento molt orgullosa que quan Esquerra estava a govern i estava a Educació va ser precisament quan es va tirar endavant l'escola de música, per tant em sento molt orgullosa i només vull que siguin conscients de que poden passar la història com el govern que ha fet plegar aquesta escola de música, perquè si seguim per aquest camí moltíssimes famílies haurem de deixar aquest servei i amb pocs alumnes evidentment l'escola no podrà tirar endavant. Gràcies.
Sí. Hola, bona nit, em dic Salvador Monzoma, sóc el director de l'Escola Municipal de Música Montserrat del Mirall de Sitges i també sóc l'empresa Salai d'SDP que gestiona l'Escola Municipal de Música de Sitges. Per tant, si no, no crec que sigui gaire difícil d'entendre, automàticament ja estic desenvolupant dos càrrecs, un com a director de l'empresa, perdó, un com a director de l'Escola Municipal de Música. I un altre com a gerent de l'empresa que gestiona l'Escola de Música, a més de professor de l'Escola de Música. Això per si de cas hi ha algú que no ho sabia. Estic plenament d'acord amb el que deien tant els socialistes com la CUP en la manera en què s'ha dut a terme el plantejament d'aquest augment de taxes públiques per l'Escola de Música, en el sentit que es va fer amb procediment d'urgència, sense donar l'opció tant a usuaris de l'Escola de Música com a empresa que gestiona l'Escola de Música, que alguna cosa devem saber sobre la gestió d'aquesta escola des del punt de vista tan pedagògic, i aquí m'agradaria aplaudir a la senyora Aurora Carbonell per l'aportació que ha fet, que l'escola no només és un moble ni números, i en cap moment l'Ajuntament ha tingut la voluntat de seure's, parlar amb empresa, parlar amb usuaris, parlar amb persones que estimen la música, parlar amb persones que estan vinculades al món de la música, plantejar si era viable la seva proposta, si hi havia manera de fer-ho d'una altra manera, tal com també han fet amb altres ajuntaments. També és bo saber que aquests altres ajuntaments dels quals parla l'Aurora, la majoria d'ells, és a dir, un 90% dels que hi ha a Catalunya, són gestió directa, és a dir, que gestiona directament l'Ajuntament i que els treballadors són treballadors de l'Ajuntament. En el nostre cas som una gestió indirecta. Ja que toquem el tema de la gestió indirecta, i aquí sí que m'agradaria dir-li directament a la senyora Vinyet Lluís, que potser seria bo que utilitzés els seus serveis jurídics de la casa, com tant li agrada esmentar. I és que la gestió indirecta en règim de concessió administrativa es caracteritzi per un preu de contracte. Aquest preu de contracte, en el nostre cas, segons la clàusula cinquena del plec que regeix el contracte de l'Escola de Música, diu que aquest preu de contracte pel primer any és d'una quantitat i a partir del segon any en endavant es calcularà en funció, es revisarà en funció dels alumnes de l'any anterior i de les noves incorporacions futures. Això és el que des del primer any del servei ha fet l'empresa que gestiona l'Escola de Música, seguint l'encàrrec polític, les ordres polítiques. Ja veig la cara que fa, senyora Vinyet Lluís. A mi, sobretot, m'agradaria deixar clar que jo tinc un contracte amb l'Ajuntament de Sitges, no amb un equip de govern o un altre. A mi, en tot cas, si tinc problemes, el tinc amb l'Ajuntament de Sitges, no amb Convergència i Unió, no amb socialistes, i evidentment amb el banc, sí. La funció d'una escola municipal de música i, per tant, l'establiment d'aquest servei per part de l'Ajuntament, que n'és el titular, és la de garantir l'accés a tota la ciutadania a l'ensenyament musical. En aquest cas estem parlant d'infants des dels 4 anys d'edat fins a 80, 85, 90, sempre que les seves facultats mentals funcionin. Actualment a l'escola de música tenim un nombre de persones adultes bastant rellevant, que arriben als 70 i escaig anys, gent que ara comença a estudiar música, gent que fa el seu primer concert, tenim nens de 4 anys, que curiosament hi havia algú que comentava, no recordo qui, que aquests nens que sentien plorar és el nostre futur. Difícilment podrem donar un bon futur des del punt de vista humanístic, des del punt de vista de formació, des del punt de vista de comunicació, des del punt de vista de saber parlar les persones uns amb els altres, si el que fem és augmentar un 25% les quotes de l'Escola de Música, perquè així acabem només donant l'oportunitat a unes poques persones. També hauríeu de saber, que segur que ho sabeu, que a l'Escola de Música hi ha un nombre importantíssim de famílies nombroses. Això vol dir que potser d'una mateixa unitat familiar n'hi ha 3 o 4 membres que evidentment dubto que puguin assolir aquest augment de 25% en les taxes de l'Escola Municipal de Música. També és important que, potser perquè la gent no ho sap, quan parlem d'aquesta subvenció de la Generalitat que s'ha rebaixat, es deia en l'estudi, un 30%. En principi no és un 30%, és un 23% sobre el preu inicial. Sobre els 600 euros que dona la Generalitat passa a 460. Això vol dir una rebaixa del 23%. En el cas de la diferència entre l'aportació que va fer la Generalitat al curs 2009-2010 i la que ha fet el curs 2010-2011, la diferència que hi ha hagut d'aportació ha sigut d'un 7%, no pas d'un 30%. Per tant, sí, evidentment, clar, la subvenció sempre es dona en funció dels alumnes que tens entre 4 i 18 anys. Clar, estem parlant d'un 75% d'alumnat de l'escola que reuneix aquestes condicions, no? I per tant que rep aquesta subvenció. Clar, jo no sé si també s'ha pensat, perquè tot això, si en el seu moment s'hagués pogut parlar, s'hagués pogut consensuar, potser no estaríem aquí parlant d'això, sinó d'altres coses potser més interessants, no? No sé si en el seu moment es va pensar que, tal com també l'Aurora com a mare, com a persona vinculada al món de la música, diu que possiblement ells no podran permetre's fer l'esforç de continuar amb aquest ensenyament musical pels seus fills. Potser no heu pensat en que tots aquells alumnes entre 4 i 18 anys que els hi passi el mateix seran baixes que tindrà l'escola de música, és a dir, ingressos directes que no tindrà l'escola de música, i que a més serà subvenció que deixarem d'ingressar, o que el titular del servei, que és l'Ajuntament de Sitges, deixarà d'ingressar perquè el curs haurà acabat amb molt menys dels alumnes entre 4 i 18 anys que hi havia. També és important saber, per aquells que no ho saben, que si l'Ajuntament de Sitges pot gaudir d'aquesta subvenció que es va atorgar l'any 2009, el curs 2009-2010, va ser gràcies al projecte educatiu que va fer Salai de SCP, aquí la meva dona Ida Roger i jo som Salai de SCP. Nosaltres vam estar molts anys treballant per fer aquest projecte. A més, jo fa 30 anys que em dedico al món de la docència, i si realment la subvenció que rep l'Ajuntament la rep és gràcies al projecte educatiu de Salai de SCP. Sense aquest projecte, actualment l'Ajuntament no podria gaudir d'aquesta subvenció. Clar, curiosament, la senyora regidora comentava que des del 2006 no s'han apujat mai ni a l'IPC en les taxes públiques. Jo no sé si vostè se'n recorda, el dia que es va establir el servei l'any 2006, concretament el setembre del 2006, era de les veus més crítiques pel que feia a les taxes que es van establir en el seu moment. I bueno, no sé si ho recorda, però vostè era de les que estava en contra i que deia que era una escola caríssima, que allò era una animalada, que s'havia de replantejar, etc. No sé si potser és que ara ha canviat vostè d'opinió. També hi havia el senyor Marc Martínez, i recordo que en el seu moment, a més de felicitar-nos per haver guanyat el concurs, ens va dir, no sé si potser és que tenia la bola de la bruixa, que passarien moments molt d'usos, i si li haig de dir la veritat, els estem passant. I francament, també diria que m'he sorprès molt per la seva aportació en el vot. Dit això, el senyor regidor d'Hisenda, hi ha hagut un moment que parlava de quines al·legacions havien acceptat, i ha parlat d'aquelles en què es demanaven bonificacions per les famílies monoparentals, etc. Igual que passava en el cas de l'Escola Municipal de Música. Parlem de bonificacions. L'Ajuntament de Sitges actualment deu a l'empresa Salai de SDP, gestora de l'Escola Municipal de Música, les bonificacions corresponents al curs 2007-2008, al curs 2009-2010 i al curs 2010-2011, que segons la clàusula 7.1, punt A majúscula, punt C minúscula, diu que anualment s'han de pagar aquestes bonificacions i encara no hem rebut ni un sol euro. Ho dic perquè, clar, senyors, no sé si vostès ho saben, però estem en una situació absolutament crítica. No nosaltres només com a empresa, sinó l'escola com a escola. Per què? Perquè si aquesta decisió que vostès han pres pot segurament dur l'Escola Municipal de Música al seu trencament. Moltes gràcies.
Gràcies, bueno, senyor Monzol. Li contestarà la senyora Vinyalluís. Sí.
Perdó, volia fer una puntualització al que ha dit el meu marit, el Salva. A part d'esmentar aquestes bonificacions i deutes que tenim pendents per discrepàncies en la interpretació del contracte, assessorats nosaltres també per advocats en dret administratiu, vull puntualitzar que portem dos anys i mig de converses amb els diferents equips de govern per arribar a una entesa. A l'última reunió se'ns ha donat a entendre que la situació és molt crítica, lògicament tothom n'està assabentat perquè tothom llegeix i veu els mitjans de comunicació i no som un fet aïllat en tota Europa, evidentment. El que no es pot fer és fer-ne responsable una empresa que està mantenint aquesta escola fa dos anys i mig amb un deute que està arrossegant a títol personal i que està lluitant per un projecte que és de titularitat pública. I vull deixar molt clar que sempre hi ha hagut voluntat d'entesa per part nostra. I si hem arribat a aquesta situació és per la nostra bona fe. I que si tota aquesta gent que està gaudint de l'escola de música és gràcies a l'Ajuntament, lògicament, perquè encara continua pagant, no direm com, però els usuaris, lògicament, i el salari de CCP amb tota l'aportació del professorat. I vull donar gràcies i que consti en acte a totes les parts integrants. I de la nostra voluntat de negociació i d'entesa també vull que consti en acte. Gràcies.
Gràcies. Una puntualització abans de donar la paraula al senyor Benlluís. No podrà constar en acte malgrat la seva petició perquè el torn d'intervenció del públic mai figura, tal com diu el reglament orgànic municipal, en l'acte del ple, perquè en els plens només poden intervenir els grups municipals legítimament escollits pel poble de Sitges. En aquest cas, per això, per contestar-li totes les observacions que han fet, li dono la paraula a la senyora Benlluís.
Bé, en primer lloc contestaré a la senyora presidenta d'Esquerra Republicana, l'Aurora Carbonell. Primer, dir-li que em sembla de molt mal gust dir que aquest govern i jo mateixa som insensibles, tenim irresponsabilitat i per aquí sí que no passo, quan la irresponsabilitat ens ve de més enrere. Val? En quant als senyors que tenen la concessionària, en l'empresa concessionària, malgrat tot el que han dit aquí, saben que aquesta regidora, des que va arribar amb aquest govern, ens hem reunit com a 6 vegades. I en realitat no s'ha reunit la tècnica i la regidora, sinó que ens hem reunit amb els serveis jurídics de la casa. I a més, el dia 28 de juliol van rebre un informe intern d'intervenció dient els pros i els contres del per què s'havia arribat on s'havia arribat. En primer lloc, dir que tot el que es deu de bastant enrere. I s'ha anat pagant tot allò que els serveis jurídics de la casa han cregut que s'ha de pagar i així mateix ho diu l'informe. La pujada, el que sí que us haig de dir a tots, és degut a aquesta baixa que hem tingut, evidentment, de la Generalitat, de la subvenció, però a més, podeu dir el que vulgueu, però des del 2007 no s'ha posat l'IPC a l'hora. I tot això amb unes diferències de pagaments que esteu reclamant i que el pagament que teniu al plec de clàusules és de 191.085 euros i que hi ha hagut factures de 247.000 euros que realment no es poden pagar, hi ha un article que vosaltres interpreteu d'una manera i els serveis jurídics de la casa l'interpreten d'una altra, doncs bueno, cadascú que tingui consciència que jo haig de creure els serveis jurídics de l'Ajuntament. I aquesta és la meva realitat. El de més, si no esteu d'acord, vosaltres sabeu el que haureu de fer. Però aquesta regidora passarà per el que està passant, per complir amb el que s'ha de complir. I el que vingui de més a més, interpreteu-ho com vulgueu, arregleu-ho de la manera que més us valgui. És veritat, no, és que no puc dir una altra cosa, perquè no m'invento res. Val? Amb això no vull dir que no vulguem el servei. Estem fent mans i mànigues perquè aquest servei segueixi. El que sí que hauríem de fer és un replantejament. I no l'ha de fer l'Ajuntament, el replantejament. L'ha de fer l'empresa concessionària. L'empresa concessionària, si el curs té 3 nens per un instrument, no hi entenc en música, també t'ho dic, eh? Vull dir, jo sóc sincera, i no es pot donar aquell servei, per favor, poseu amb més gent a la classe, no ho sé, organitzeu-vos, però des de l'Ajuntament el que està pactat amb aquest conveni és el que s'ha de, és el que s'ha, amb aquesta concessió administrativa és el que s'ha de donar. No sé més. Després, el que sí que voldria dir és que les voluntats polítiques són les que ens porten a aquestes permissions de sí, sí, paga més, cap problema, ho arreglem, val? I quan arriba un equip de govern que veu les coses per la vessant que té que mirar, no pot pagar més. I penso que la meva intervenció ho he dit ben clar. Gràcies.
Gràcies, senyora regidora. No podem generar el debat polític en aquest moment ni ciutadà, perquè el ple no és l'òrgan adequat per això. Jo crec que si hi ha algunes qüestions més que s'han de debatre, s'han de parlar, evidentment que quedaran sobre la taula avui, dia d'avui, quan tinguem ocasió, quan la regidora doncs, ho consideri, o vosaltres mateixos ens veiem i en podem continuar parlant. Però jo sí que m'agradaria dir... Sí, doncs queda recollida la petició, però el que sí que m'agradaria dir, lligant una mica la seva intervenció i la intervenció de la senyora Aurora Carbonell com a mare, però també ho dic com a representant d'Esquerra Republicana, ja que vostè ha fet comentaris polítics, deixi'm que li contesti també d'alguna manera políticament. Vostè ho ha dit molt clar, hi ha molts ajuntaments que estan afrontant aquests problemes d'ajustament d'una altra manera, però les realitats també són diferents. Vostè, senyora Aurora Carbonell, que està al dia de la situació econòmica d'aquest ajuntament, compari-la, sisplau, amb aquests altres ajuntaments que diu vostè, quina situació econòmica tenen. Això de primer. I de segon, compari qui gestiona l'escola de música en aquells municipis que vostè diu. Si, com ha dit el senyor Salvador Monsó, directament l'ajuntament, en plantilla, o a través d'una empresa concessionària. Perquè la situació de Sitges és aquesta, és gestió indirecta a través d'una empresa concessionària. I nosaltres som conscients de la situació econòmica que vivim, som conscients del deute que ens reclama aquesta empresa des de l'any 2007, que per qüestions, com ha dit la regidora, d'interpretació jurídica, no ens posem d'acord, però evidentment hi ha un deute al qual en aquest moment tampoc hi podem fer front econòmicament, perquè no tenim tresoreria per fer front econòmicament, i que per aquest moment no tanqui l'escola, perquè volem l'escola amb les dificultats que hi ha, malgrat hem de demanar a les famílies un esforç perquè l'Ajuntament no el pot fer i perquè la Generalitat també ha reduït la seva aportació, l'hem de demanar, ens ho veiem obligats a fer-ho a les famílies. Ara, també li dic una cosa, i també li dic a l'empresa concessionària. Nosaltres, com que volem l'escola de música, també els exigirem que reestructurin l'escola de música. Des del sou dels directius fins als serveis que poden prestar. Perquè aquest ajuntament s'està reajustant, però les empreses concessionàries també hauran de fer. I si volem continuar tenint escola de música, l'haurem de tenir amb unes dimensions més petites de les que la tenim avui en dia. Perquè probablement, com vostè diu, algunes famílies no hi podran fer front, però aquest ajuntament tampoc.
12:53, el debat sobre l'escola de música, que és, ens agafaríem a la frase feta, que és quelcom més que un debat sobre l'escola de música. Al igual que el debat sobre les llars d'infància, al igual que el debat sobre tants altres equipaments públics que es veuen ara en aquest conflicte general vingut per una situació econòmica veritablement crític. De totes aquestes intervencions, després, més enllà del fet en si, se'n poden extreure d'altres reflexions i, com ens deia en Joan, encara ens queden algunes intervencions especialment dures en el ple d'ahir.
Probablement la més colpidora és la que ens ve a continuació i, de fet, és l'últim tall que hem preparat. Es tracta del tema de les llars d'infants. De fet, hi va haver dues intervencions. Primer, la d'una mare i després també la d'una de les educadores. L'educadora, bàsicament, explicava el tema de la reunió, aquest tema de la famosa reunió, ja ho hem comentat, i també els serveis mínims de la vaga. Al final la Generalitat ha decretat uns serveis mínims d'una directora per centre, dues educadores i una també per torn i una educadora també durant el migdia. És a dir, és els serveis mínims d'aquesta vaga que, com dèiem, comença avui, però que tindrà més dies. S'han convocat 12 dies en total pel que resta de curs. Però més enllà d'això i més enllà de la situació d'aquestes educadores que estan venint cada ple, doncs ahir van venir també pares i mares d'aquests alumnes, uns pares i mares que s'han trobat doncs amb la notícia que s'ha incrementat un 30% les quotes i per aquest curs. Va dir aquesta mare que, adreçant-se directament a l'alcalde i a la regidora d'Educació, ens han decebut també per les formes, ha faltat sensibilitat i empatia. Va dir aquesta mare, ens han donat el Nadal en ni tan sols acceptar aquesta pujada esglaonada que proposava la CUP d'un 15 ara i un 15 passat l'estiu, i va fins i tot acabar dient ens estan escanyant aquesta mare. Va ser un testimoni, com comentaves, colpidor. Vinyet Lluís va respondre que hi ha coses que no ens agrada fer, el govern ha valorat que les llars d'infants tirin endavant i que aquesta mesura era necessària per la sostenibilitat del servei, i que també va recordar les educadores que aquesta vaga no servirà per cobrar els 300 euros, que aquest procediment per incrementar aquest sou en els 300 euros que se'ls havia promès en l'anterior legislatura s'obrirà a partir de la renegociació de les clàusules amb les noves concessions. L'alcalde Miquel Forns va dir que aquests diners que es cobraran de més en els pares en aquest increment de preu no són per omplir la caixa, una altra de les consideracions que s'havia fet, sinó simplement per no haver-la de tancar. Miquel Forns va recordar que la concessionària reclama 791.000 euros de deute de l'Ajuntament, la concessionària de les llars d'infants, i que de moment s'està aguantant la plantilla. De fet, hi ha hagut un acomiadament, com després també va recordar una de les educadores, però de les, no sé si són 14 educadores, doncs en quedarien 13. Va dir l'alcalde, més no podem fer. Bé, va ser, doncs, potser el moment no tens, perquè de fet no és tens, però sí colpidor. Després van continuar alguna consideració gairebé fora de micro, i aquesta consideració que feia la mare, que bé és, diguem, el tema que es van arrossegant durant tot el ple. Si la fiscalitat ha de ser progressiva, ha d'haver ajuts perquè ningú es quedi fora, però hi ha gent que per nivell d'ingressos, encara que sigui poc, es queda fora d'aquests ajuts, i aleshores es troben
en el llindar
del problema de, per tenir un, entre cometes, excés d'ingressos, no poden accedir als ajuts per accedir a un servei que no poden pagar, perquè també estan en el llindar de les possibilitats de poder-lo pagar.
O sigui, en terra de ningú.
Sí,
tenen massa diners per poder accedir als ajuts, i en canvi en tenen massa pocs definitivament per poder pagar
el servei. I és el problema, i ella, aquesta mare ho va definir, és el problema de les classes mitjanes. Tot és classe mitjana, i ja resulta que hi ha una part d'aquesta classe mitjana que, clar, no són pobres i per tant no poden accedir als serveis, no poden accedir als ajuts, però tampoc poden pagar el servei.
Deies, és una mare de...
De la llar d'infants del Cercolet. Actuava com a portaveu. Va haver també una miqueta d'estiria fluixa, perquè si era AMPA, no era AMPA, si hi havia una associació, no hi ha cap associació organitzada.
En qualsevol cas, era una mare...
Són pares organitzats, exacte. Era del Cercolet, però com dèiem, parlava en nom dels pares i mares de les dues llars d'infants. Escoltem.
Bona nit, sóc una mare usuària de la llar d'infants al Cercolet. No sóc representant de ningú, vull dir que no pertany a l'AMPA, perquè el Cercolet, com sabran, no té AMPA, però sí m'agradaria expressar una mica el sentiment de malestar que probablement tenen totes les mares i pares d'aquesta escola, no? Vostès s'han plantejat, han aprovat avui mateix una pujada del 30%. Entenem que l'Ajuntament estigui amb la caixa buida. Ens és igual de quin color polític sigui la culpa o no. Això ens és igual. Entenem que la gestió anterior, doncs, potser no ha sigut la millor, però vostès estan aquí per fer-la millor, o intentar fer-la millor. D'entrada els diré que a nosaltres ens estan decebent bastant. Entenem tot això que vostès necessiten diners, entenem la situació econòmica que hi ha al país, etc, etc. Però també creiem que vostès s'escuden una mica en el desconeixement que tenen de l'economia familiar de cada família. Vostès no saben quants aturats hi ha cada família, vostès no saben els sous que reben, no saben els pagaments, els fills que tenen, etc, etc. I d'aquesta una mica aquest desconeixement, doncs fan la vista grossa i nosaltres necessitem diners, hem d'omplir la caixa. Un 30%, que és la pujada que plantegen vostès, creiem que no respon, com deia algú, al pagament de les educadores, perquè jo sóc de lletres, de matemàtiques no en sé massa, però em penso que els números no surten i probablement amb aquesta pujada que ens fan seria més que suficient pagar les educadores i pensem que segurament no aniran per què. La senyora Vinyet Lluís també s'escudava en que l'interlocutor hauria de ser l'empresa concessionària. Perdoni, però que jo sàpiga que la titularitat de la llar d'infants és municipal. Penso que s'haurien de parlar amb nosaltres. Aquí al grup municipal de les CUP els he plantejat una pregunta. Si havien parlat amb els pares i mares. Com els dic, nosaltres no tenim AMPA, per tant, no ens consta que hagin parlat. Han parlat una persona representant. També voldria fer menció a les formes que han tingut vostès. Ens consta que fins fa ben poc no s'ha aconseguit publicar el cartell del cerculet de l'escola municipal, tot aquest tema de pujades. Hi ha molts pares i mares que no se n'han assabentat encara, a hora d'avui. No ho sabien que això estava. Per què? Doncs perquè, segons ens han explicat, com que no era una decisió que s'hagués pres, no estaven aprovades aquestes pujades, no tenia obligació, diguéssim, d'informar les famílies. Em penso que les formes hi compten molt. Ens sentim profundament decebuts. Sincerament, falta de sensibilitat i d'empatia. I per més que en diguin que no, és així com ens sentim. Per tant, segurament alguna part de raó en tenim. Ens han donat el Nadal, la veritat. No ens donen marge de maniobra per poder replantejar-nos les nostres economies. No han fet cas o no han volgut donar-nos aquest marge de poder pagar només ara una pujada del 15% i l'altre 15% al proper curs. Hem d'afrontar ara sí o sí una pujada del 30% com a màxim. Moltes famílies les passaran magres. Parlava algú abans del futur dels nostres nens, però per arribar al futur, el present és el dia a dia i és molt magre. Ja sé que ho és per tots, però aquells que tenim fills, encara més. Sincerament, no sé què més dir perquè no ho tinc preparat. Volia donar també les gràcies a les CUP per totes les al·legacions que han presentat. No sé què més dir-lo, sincerament. Ja sé que això tirarà endavant i a nosaltres només ens toca pagar. I pagarem, perquè no ens queda més remei. Però que sàpiguen que ens estan escanyant. Sisplau, no ens escanyin més.
Gràcies per la seva intervenció. Li contestarà la senyora Vinyet Lluís.
Primer, preguntar-li, és de la llar d'infants al Cerculet? Bueno, sí, perdó. A veure, vostè diu que no hi ha AMPA, però nosaltres hem estat asseguts, el senyor Batlle i jo, amb la persona que representa l'AMPA. Jo l'he tingut asseguda... No, perdó. Dos persones de la Moixiganga que... Doncs així, a veure, aquesta senyora va venir i nosaltres vam entendre que era AMPA, igual que les altres dues mares del Cerculet. Que, bueno, és igual. Però, doncs, si no ho és, jo crec que s'haurien d'associar o fer un AMPA, perquè també vam estar assegudes el dia del Consell Municipal Escolar amb aquestes dues persones i les altres persones de la Moixiganga. Per tant, jo penso que no és que no vulguem rebre mares, és que poden venir les que vulguin, però si venen com a AMPA, venen com a AMPA. Val?
Segueix, Vinyet, si no, no farem debat.
Val, bueno, en primer lloc, jo entenc molt bé la postura dels pares de que hi hagi hagut aquest augment, però nosaltres el que sí que us volem dir és que amb el nostre servei fins ara realment ha sigut un servei extra. I dic un servei extra perquè la llei el que diu és que una llar de les característiques que tenim nosaltres han de tenir 10 persones treballant. Una directora, una polivalent, 6 educadores, que és una per cada aula, i dues persones, en el cas nostre, són dues persones de suport, perquè per cada 3 aules hi ha d'haver una educadora. En el Cerculet estem treballant amb 15 persones. 14 persones. I una de les persones, que a la Moixiganga en té 13, aquesta persona, nosaltres creiem, i així ens ho ha dit la nostra tècnica amb la directora, que davant de la dificultat que tenim una persona que necessita una educació especial, que aquesta educadora de suport estigui amb aquesta persona. Jo entenc que a vegades s'han de fer coses que no ens agrada fer, però també ens hem de posar al nivell que ens toca posar-nos. És un nivell dur, és un nivell dur, i sabem que això comporta doncs, posar una mica de la nostra part. Quan dic de la nostra part, en les educadores, sé que esteu treballant i esteu treballant bé, però podem assolir aquestes petites dificultats que puguem tenir. Jo crec que nosaltres, aquest equip de govern, el que ha valorat és que les llars d'infants tirin endavant i estem fent realment un estudi per poder assolir a tirar endavant amb condicions, amb les condicions que les educadores ens van demanar o van demanar amb aquest consistori en un moment determinat. Però també us vull dir que amb aquesta vaga que esteu fent i que esteu reclamant aquests 300 euros, bueno, comenceu demà la vaga, val? Aquests 300 euros, en aquesta vaga, no és per fer aquests 300 euros, per cobrar-los, perquè aquesta regidora us va dir des del primer moment que amb la concessió administrativa que hi havia sobre la taula i que s'estava duent a terme i que la Moixiganga, a més, dura fins al 2015, no es podien fer modificacions dintre d'aquest contracte i, per tant, aquest equip de govern es comprometia que a partir del mes de setembre això quedés arreglat. Jo penso que no us puc dir res més, sinó que, a veure, demano que comprengueu amb la situació que ens estem trobant i que mirarem de solucionar, sobretot aquest tema d'aquests 300 euros que se us va baixar, però que no ho va baixar l'Ajuntament, sinó que va ser l'empresa concessionària, perquè l'Ajuntament no pot pagar aquesta quantitat perquè no està dintre del plec de clàusules administratives de la concessió. Gràcies.
M'agradaria fer un apunt més, contestant també a vostè per la seva intervenció. Simplement, i com a alcalde, jo puc entendre que estigui profundament decebuda o en representació del col·lectiu, profundament decebuts. Vostè comentava falta d'empatia i que l'únic que ens preocupa és omplir la caixa. Jo li ben asseguro que això no és així. És a dir, no pretenem omplir la caixa perquè la caixa que necessitem en aquest moment és per no tancar les llars. I això és el que hem d'entendre tots. La caixa que en aquest moment no pretenem omplir, pretenem posar-hi una mica, injectar-hi d'alguna manera ingressos, és per no tancar les llars. Sap que l'empresa concessionària en reclama 791.000 euros de deute? Quan aquest ajuntament està com està, com hi podem fer front per no tancar-les? Intentar mantenir els serveis justos, que en aquest moment considerem que siguin per poder continuar mantenint obertes les llars. Les educadores, ple rere ple des que han començat aquesta legislatura, venen i ens reclamen aquell augment de sou que es va fer d'una manera, diguem, poc ortodoxa, i al marge del que deia el contracte i fins i tot ratllant la irregularitat. Nosaltres no hi podem fer front, primera, per la irregularitat comesa i segona, perquè no tenim diners per poder-ho fer en aquest moment. Però també li haig de dir, si no tinguéssim sensibilitat, si no tinguéssim l'empatia que vostè diu, probablement no hauríem mantingut la plantilla que hi ha a les educadores, quan el que ens diu la Generalitat és que amb 10 persones, amb 10 educadors, educadores, podríem passar. I en tenim 14 en una llar i 13 en una altra. I potser fent aquest ajustament, si no tinguéssim sensibilitat, podríem solucionar el problema temporalment o anar com a mínim més tranquils, si no tinguéssim sensibilitat. Però en tenim. Estem aguantant la plantilla. Estem intentant que el servei funcioni, que es pugui obrir cada dia. Evidentment, és difícil i el moment és complicat per tot, per les famílies, també per les educadores. Però més, en aquest moment, no podem fer. Més no podem fer. També li haig de dir, com he recordat abans, que aquest govern ha previst que en allò, aquelles famílies que es quedin pel camí, que no puguin arribar, hi ha unes prestacions, hi ha un paquet econòmic destinat a que ningú es pugui quedar sense comptar amb un servei perquè no li permet la seva renta. I per això són aquests fons. I aquelles famílies que no puguin, que ho facin saber als serveis de l'Ajuntament i ens posarem a treballar perquè puguin accedir a poder pagar les quotes aquells que no hi arribin.
Aviam, el 24 d'octubre, que va ser un ple, que ja era el segon ple que veníem, havíem passat per registre, que volíem fer una reunió amb regidoria i alcaldia per parlar del nostre tema. I aquesta setmana, el dimarts passat, es va entregar un fax i l'Ajuntament no es va presentar a la nostra negociació perquè s'havia avisat en molt poc temps i no s'havia tingut temps de preparar. O això és el que ens va arribar a nosaltres. I demà es fa vaga, doncs, perquè com que no va haver-hi negociació, doncs, demà ho farem i el que volem és seure i parlar, perquè de cop 300 euros pues, ja no cal dir què representa per nosaltres, amb els sous que tenim, amb el tema personal, i hem sentit moltes vegades, és veritat, de que no tinguem por, que l'Ajuntament defensa les llars d'infants, però si no hi ha una reunió, un acte, vam fer fora una companya nostra el dia 7 d'octubre, quan ja se'ns havia dit que no es tocaria personal, llavors entengueu que la nostra tranquil·litat no és real. Una persona que ara està a l'atur, que segurament si no va estar podria haver estat a la reunió de l'altre dia, que se la va contractar perquè hi havia una vacant i se la va fer fora quan havia deixat una feina. Quan els números de les llars d'infants pels nostres sous són una merda, perquè cobrem 4 duros i cobrir aquesta persona que realment falta, pues, tampoc és tant. I després reviseu els pressupostos per les llars, diners per oficines de matriculació, quan ens matriculem nosaltres mateixes, pues, s'hauria de reestructurar una miqueta. Esperem aviat poder tindre una reunió, que ens pugueu dir de veritat quines són les intencions i que tota aquesta situació es calmi. Gràcies.
Jo només vull fer un apunt de la reunió. El que se'ns va comunicar des de la Generalitat és la mediadora, que és la que convoca, que havia enviat un fax, igual que ens ho va fer tant a l'empresa com a les treballadores. En aquest cas va ser el dilluns passat, el vam rebre, bueno, aquest dilluns passat que era dia 12, si no m'equivoco, el vam rebre tant treballadores com l'empresa. I l'endemà, sabent que hi havia la possibilitat de que no s'hagués convocat a l'Ajuntament, vam trucar a inspecció, la mediadora va dir que hi havia hagut un error i que per equivocació no s'havia convocat l'Ajuntament. Al mateix moment se'ns comunica que a les dues del migdia s'havia enviat ja el fax a l'Ajuntament i estàvem a dimarts, dia 13. El dia 15, que és quan és la convocatòria a les 10 a Barcelona, inspecció de treball, la mediadora a les 10 i quart no s'havia presentat i només estàvem les treballadores, representants del comitè de vaga, juntament amb l'empresa. Va arribar tard perquè ella, sabent que no tenia cap resposta per part de l'Ajuntament i havent confirmat que s'havia enviat un fax, va voler trucar a l'Ajuntament per saber si es pretenien o no presentar, si feien la proposta d'uns serveis mínims, perquè quan es convoca a inspecció de treball els diferents afectats, sempre es demana una convocatòria d'uns serveis mínims, que facin una proposta i després inspecció és el que determina aquests serveis mínims. Van trucar per saber si l'Ajuntament tenia una proposta de serveis mínims. A les 10 i quart va baixar a la taula de negociació, va comunicar que havia contactat amb l'Ajuntament via telefònica, que l'Ajuntament no havia tingut temps perquè el que és la citació arribava per fax, havia hagut molt poc temps i no havien parlat amb l'advocat, i que de moment no tenien cap proposta. Que a les 11 tornessin a trucar per tal de veure si es podia plaçar la taula de negociació, ja que els que estàvem allà presents vam decidir que estàvem disposats a posposar-ho per la tarda, anar-hi el divendres, tornar a anar-hi el dilluns, per fet que el dimarts no es dugués a terme aquesta vaga. A 2:15, després d'estar 4 hores allà esperant, no hi havia resposta per part de l'Ajuntament. La mediadora, advocada de la Generalitat, va decidir fer l'acte, i en l'acte, així us consta, i si voleu ja us ho farem arribar, conforme l'Ajuntament, tot i tindre la convocatòria, no es presenta, s'ha intentat contactar amb ells per telèfon, no hi ha hagut resposta i, per tant, no s'arriba a cap acord, que ja ens comunicarien quins serveis mínims. I, efectivament, avui a les 3 del migdia és quan se'ns ha fet aquests serveis mínims. També dic que els serveis mínims, els serveis són una responsable de direcció, que evidentment a les llars d'infants, no sé si ho sabeu, només hi ha una persona de direcció, amb la qual la direcció mai té dret a vaga. dues educadores en horari de 9 a 12 i de 3 a 5 i una persona de 1 a 3 del migdia. Vale? Només aclarir això. Gràcies.
Molt bé, gràcies.
A veure, jo demà faré el seguiment d'aquesta convocatòria. Jo sí que de viva veu, no? Els serveis de la casa van dir que no hi havíem d'anar i així ens ho vam comunicar. Però bueno, vull saber... Però vull saber que si ha arribat aquest fax que dieu o què, val? Jo demà m'hi poso... Val, val. No, no, jo demà em poso amb aquest tema. Sí, sí. Després una cosa que volia dir i que, si em permet el senyor Batlle, m'agradaria remarcar, és que les llars d'infants de tota la comarca, a veure, nosaltres érem la llar d'infants que estàvem molt per sota del preu del mercat de la comarca. Érem l'última, o sigui que el preu més baix era el nostre. Evidentment, ara hem pujat una mica la ràtio, però hem pujat la ràtio amb els 10 mesos sense arribar a el que encara estan pagant altres llars, concretament està Vilanova, està Olivella, val? Que a més de pagar cada mes, n'hi ha unes que paguen 11 mesos i n'hi ha d'altres que paguen 10 mesos més material. Vull dir que també vull que valorem una miqueta que no estem sortint dels preus del mercat del nostre entorn. Gràcies.
13 i 17 minuts. Diguem-ne que l'única cosa bona en un programa com el d'avui, en què hem començat a les 10 parlant d'aquesta qüestió dels Sitges en referents i acabem parlant de les llars d'infants, l'única cosa bona és que probablement, i això ja és en ferm, a l'Ajuntament hi arribaran 7 milions d'euros que ajudaran a alguna cosa, probablement. Però ja hem vist que, en fi, que les penes estan molt repartides a totes les cases i ens sembla que ha estat, segurament, i en Joan ho pot certificar, un dels apartats de precs i preguntes més interessants, no ja des del punt de vista del que s'exposa, sinó de la reflexió posterior. Hem parlat i hem pogut escoltar vostès aquest concepte de la fiscalitat progressiva, però a la vegada hem pogut escoltar aquesta mare que deia, bé, està molt bé això de la fiscalitat progressiva, però què fa una família que estigui molt poc per sobre del llindar dels ajuts i en canvi estigui gairebé amb la impossibilitat de poder satisfer una quota de matrícula? Doncs el contrapès d'aquesta balança de les tantes que va posar ahir sobre la taula el ple municipal, que va començar amb aquesta magnífica, esplèndida, perquè els nens mereixen una matrícula d'honor, carta als Reis dels representants de quart i cinquè de l'Escola Agnès de Sitges, que demanen als Reis, o demanen a qui sigui, que l'escola es construeixi d'una vegada per totes. Començàvem així, el manifest de la policia, després l'escola de música en acabar, les llars d'infants i pel mig les ordenances fiscals. Déu-n'hi-do quin ple, Joan.
Déu-n'hi-do quin ple. No està del tot, perquè de fet encara van haver uns veïns de les Cases del Sord que es queixaven sobre aquell tema de la zona verda, ho hem comentat abans.
D'aquell bescanvi que deies tu.
I també una educadora del RUSC que deia que si us plau, que no es parlés més de la ludoteca del RUSC, que no era una ludoteca, que era un centre de dia, que es treballen amb nens amb problemes, i es preguntava en veu alta per què a Sitges no hi pot haver un centre obert. De fet, una altra ciutadana després li donava també suport, dient que el tancament de centres com el del RUSC a la llarga al poble li sortirà més car, perquè haurà d'assumir el preu del risc social i de l'exclusió que això representa.
I ara, 13 i 20, que m'agraden poc els rellotges digitals, per l'amor de Déu. Hem començat a les 10, com els dèiem, en uns moments, això porta una mica de temps perquè hem estat molta estona, podran trobar al web de Ràdio Maricel el ple municipal d'ahir dividit en dues parts. Una primera, fins al final del debat de les ordenances fiscals, i una segona amb tot aquest apartat de precs i preguntes, començant per la dels grups polítics i acabant per la dels ciutadans o representants dels diferents serveis que estan ara sobre la taula per aquest context econòmic tan difícil. Joan, gràcies.
Gràcies, Vicenç.
A tots vostès, tornem demà a les 9. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.